Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Escolteu, us proposo un repte. Penseu en aquelles persones que hi ha als hospitals i centres de salut que fan cures, ajuden els doctors, i a vegades fins i tot són el personal de sanitari de proximitat, de referència. Penseu-hi, quin nom tenen? Es diuen les infermeres, eh? Sí, les infermeres, però que no hi ha infermers. Ara penseu en les persones que es lleven ben d'hora, agafen la xarxa, agafen la canya, l'estri que sigui, i se'n van a pescar. Quin nom tenen? A veure, són... Sí, sí que ho sabeu, són els pescadors. Però per què no pensem en les pescadores? I ara penseu en aquella persona que llaura el camp. Aquests són els pagesos, exacte. Però i les pageses? Que no hi ha pageses al Baix Empordà, que no hi ha infermers, que no hi ha pescadores. Totes aquestes són les preguntes que ens farem avui al supermatí, quan són les 8 i gairebé 2 minuts. Això és el supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. De seguida repassem tots els titulars del dia al Baix Empordà. Abans, temps pel temps, Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Dani. De nou avui temps anticiclònic amb temperatures a l'alça i cel assolellat. Arribarem fins als 32 graus de màxima i de mínima ens quedarem amb 19 graus. Els propers dies i almenys fins divendres, temps assolellat i de ple estiu, tot i que fins demà no comença l'estiu meteorològicament parlant.
Molt bé. Toni Selles, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
Les obres per convertir l'antic Museu del Suro en el nou espai d'arts escèniques de Palafrugell començaran la setmana que ve. Després que dues empreses es fessin enrere, finalment el consistori ha trobat qui ho tiri endavant. El cost és d'uns 900.000 euros i els treballs han d'estar enllestits abans d'acabar l'any. El Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter pateix el canvi climàtic. Un informe científic posa de manifest l'impacte en les poblacions d'organismes marins, sobretot la gorgònia vermella. El corall resisteix, però té una mida més petita que l'esperada. Els Mossos d'Esquadra denuncien un conductor que va tenir un accident a la C-65 a Santa Cristina d'Aro quan conduïa begut. El vehicle va sortir de la via i en la prova d'alcoholèmia el conductor va donar positiu. Multiplicava per 4 la taxa límit. El PDeCAT acusa d'electoralisme el govern de Sant Feliu per les obres de la nova plaça a l'Abric. El Partit Demòcrata sosté que la vila té altres prioritats, com l'aparcament de Glotap, que dificulta l'accés als veïns de la zona. La junta directiva del Palamós Club de Futbol dona detalls de la destitució de Joan Bayona i afirma que sempre tindrà les portes del club obertes. A més, el Palamós confirma el fitxatge de l'interior esquerre Àlex Santoro, procedent del Llagostera B.
I com us deia, avui entrevistarem Teresa Teresa Colell, directora de l'Escola Agrària de l'Empordà, a Monells. I també parlarem amb David Oliver, delegat del Sindicat d'Infermeria SATSE a Girona. A més, com fem habitualment els dilluns, avui anirem a Torroella per parlar de llibres amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Tot això és el supermatí que ara mateix comença, són les 8 i gairebé 4 minuts. I aquest dilluns començaran, aquest és el titular que us avancem a Ràdio Capital, aquest dilluns començaran les obres per construir el nou espai d'arts escèniques de Palafrugell. David Parreño, bon dia.
Bon dia.
Expliquem-ho tot això, bé. Expliquem-ho bé, diem, perquè aquí hi ha moltes puntes en aquesta notícia. Per una banda, els detalls de les obres, per altra banda, el procés de contractació i els tempos d'execució de les obres, i per altra banda, el rerefons, per què ha calgut aquest nou espai d'arts escèniques. Dèiem que les obres comencen dilluns, almenys aquesta és la previsió de l'Ajuntament de Palafrugell, que espera que aquesta rehabilitació de l'edifici de l'antic Museu de Suro estigui finalitzada abans d'acabar l'any. El nou espai d'arts escèniques de Palafrugell és un compromís de l'anterior equip de govern, del socialista Juli Fernández. Segons aquell pacte amb l'associació Actua, que agrupa les aules de teatre i de cinema de la vila, les obres haurien d'haver finalitzat abans d'aquest estiu de 2018. Finalment, però, s'endarreriran 6 mesos. Les obres tenen un cost de gairebé 900.000 euros, oi, David?
Sí, les efectuarà la constructora Comsa. Després de dues empreses que havien de fer una oferta millor, van decidir retirar-se del procés d'adjudicació. Segons el regidor d'Obra Pública, Lluís Ros, la recuperació econòmica ha influït en aquest fet.
Són empreses molt grans, com per exemple és el cas de Cobra, que és els que van guanyar primer, que són empreses que subcontraten, i fan moltes obres i subcontraten. Llavors, sembla que hi ha hagut una revifalla en tot el tema construcció i els preus que ells havien comptat, ara els subcontratals hi posen uns preus més alts i després no arribaven amb això.
Ara començaran les tasques de construcció que han d'estar acabades abans d'acabar aquest any per no perdre unes subvencions.
Hem de procurar que per fi d'any estiguin, perquè això es fa amb uns diners que surten d'IFEs que s'han de gastar durant aquest any. De inversions financerament sostenibles.
Val, això pel que fa al procés d'adjudicació i d'inici de les obres i en principi de finalització. Ara bé, les obres inclouen la rehabilitació de l'edifici, la restauració d'elements interiors i exteriors i la divisió de l'espai per fer-hi les sales de l'espai d'arts escèniques. Així ho explicava el regidor Ros.
Tota la fusteria s'ha de restaurar i els accessos també, no hi ha permisos vàlids, s'han de fer una rampa i internament doncs, s'han de fer les divisions perquè tot això seran paraules de teatre, de dansa i totes les arts plàstiques.
Es pretén adequar l'edifici de l'antic Museu del Suro de Palafrugell, que ara està en desús, per rebre aquestes activitats relacionades amb entitats culturals de l'àmbit de les arts escèniques. A més, es farà un accés a peu pla des del carrer de la Garriga, un ascensor i uns serveis higiènics adaptats. També es millorarà la resistència al foc de l'estructura i s'incorporaran noves sortides d'emergència. Heu de tenir en compte que és un edifici molt antic, també es reforçarà el sostre i s'inclourà un nou sistema de climatització. Hi haurà una sala d'actes amb un escenari.
Però és que hi ha més detalls. O més puntes de la notícia, com us deien, perquè, ja ho deien David, estem parlant d'un edifici amb molta història.
Sí, l'edificació actual va ser projectada per l'arquitecte racionalista Emili Blanc entre els anys 1931 i 1934. Ja està inclosa el Pla Especial de Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric de Palafrugell. Això ha fet necessari que les obres s'adaptin al que exigeix aquesta catalogació. L'Ajuntament vol conservar els elements arquitectònics singulars que es restauraran i es potenciaran.
I tot això, l'existència d'aquest espai d'arts escèniques de Palafrugell té un antecedent molt clar, que és de fa un any.
Sí, el febrer de 2017 Actua i l'aula de teatre van fer públic un manifest en què anunciaven el cessament de l'activitat de l'aula durant un any. El text reclamava més suport institucional i una política cultural definida de suport al teatre. També lamentava l'estat precari de l'antic museu on actualment estan emmagatzemant vestuari i atrezzo. A partir de llavors, l'Ajuntament es va comprometre a fer l'actual rehabilitació. A més, les dues parts van emplaçar-se a treballar conjuntament en un pla d'actuacions pels propers anys per fomentar el teatre a la vila.
Moltes gràcies, David. Són les 8 i 8 minuts. I el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter pateix els efectes del canvi climàtic.
Supermatí a Ràdio Capital. Amb Dani Cortés.
L'informe de seguiment del medi marí, impulsat per la Generalitat i elaborat per experts de la Universitat de Barcelona, posa de manifest l'impacte en les poblacions de diversos organismes marins, sobretot en la gorgònia vermella. Toni, aquest informe s'enmarca en els plans de la Generalitat per seguir la biodiversitat marina als espais naturals protegits. Hem tingut un problema amb aquesta crònica, dèiem, Toni, que aquest informe s'enmarca en els plans de la Generalitat per seguir la biodiversitat marina en aquests espais naturals protegits.
La proliferació d'algues filamentoses, combinada amb un augment de la temperatura i una alta concentració de nutrients a l'aigua, ha provocat una elevada mortalitat de gorgònia vermella. Segons l'estudi, la superfície mitjana morta se situa per sobre del 20%. En algunes estacions de la mostra, però, hi ha hagut un increment dràstic. És el cas del Medellot, el Guix, Carall Bernat o Cap Castell, on el percentatge de colònies afectades per algun tipus de mortalitat gairebé arriba al 75%. Algunes poblacions especialment afectades són les de Medellot, Pedra de Déu, Tascó Petit o Pota de Llop. De la seva banda, les poblacions de corall vermell mostren una reducció de la talla com a conseqüència de la sobrepesca que han patit durant molts anys. Amb tot, l'orografia submarina del Parc Natural de Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb coves i túnels i la gran quantitat de matèria orgànica a les seves aigües, permet unes condicions de desenvolupament de corall vermell a poca fondària, un fet que és poc habitual a la Mediterrània. No obstant, encara no hi ha cap mostra que arribi a les talles esperades després de més de 30 anys de protecció. L'informe de seguiment és una eina per avaluar l'evolució de l'estat de conservació del patrimoni natural dels parcs marins fins al 2020 i per millorar-ne la gestió.
I anem cap a Sant Feliu de Guíxols, perquè sembla que no, però ja us ho anem avisant, que ens estem acostant a la campanya electoral. I això ho demostra el fet, per exemple, que el PDeCAT de Sant Feliu de Guíxols creu que les obres de la nova plaça a l'Abric són una estratègia per aconseguir vots. La plaça a l'Abric és una estratègia per aconseguir vots de cara a les properes eleccions. El partit de l'oposició creu que la coalició formada per tot Sant Feliu, Esquerra Republicana i el Partit Socialista ha començat les obres al Parc Central per considerar-lo un mèrit durant la campanya. Més detalls, Anna Pujol, bon dia.
Bon dia. Segons el Partit Demòcrata, existeixen a la localitat altres incidències que haurien de ser prioritàries, com l'aparcament de Glutap, que dificulta l'accés als veïns de la zona. La seva representant, Dolors Ligero, assegura que l'Ajuntament no ha tingut en compte els interessos dels ciutadans. L'escoltem.
Han estat 3 anys que pràcticament no s'han fet obres a Sant Feliu, pràcticament no s'ha fet res. L'única obra que s'ha fet va ser el Guíxols Arena, que la vàrem deixar nosaltres ja a punt de licitar, i clar, ara doncs d'alguna manera han de tancar les obres que ells han anat anunciant durant tots aquests anys. Les han de fer, les han de mostrar, les han de poder vendre a les eleccions, i això implica doncs anar a correcuita i de vegades doncs sacrificar, en aquest cas són els veïns que s'han de sacrificar perquè no tenen places d'aparcament.
Ligero explica que s'ha prescindit de les associacions de veïns, a qui no es va comunicar el calendari de les obres ni els canvis de circulació. Per altra banda, el PDeCAT ha volgut remarcar el que considera una mala gestió del finançament de les obres, que per data no entren dins el pla de barris i per tant perden una subvenció del 50%. Alhora, el partit qüestiona la utilitat del projecte, ja que els jardins s'haurien planificat abans que la construcció de la residència, per a la qual encara no hi ha data.
Moltes gràcies. Gràcies, Anna.
Supermatí a Ràdio Capital.
Són les 8 i gairebé 12 minuts. Tornem un moment a Palafrugell, perquè la setmana passada es va presentar el sistema de transport públic a Palafrugell, que portarà des de diferents punts del municipi fins al CAP. Ara volem fer un moment de reflexió sobre el que suposa aquest servei amb en Pere Maruny.
Palafrugell ha estrenat un nou servei per tal que la població major de 45 anys i les persones amb mobilitat reduïda puguin arribar al centre d'atenció primària sense altres majors dependències. Es tracta d'un projecte ben interessant. Batejat com el cotxe, així en majúscules, el nou servei consisteix en un taxi que, de dilluns a divendres, farà un recorregut fixe per 7 estacions situades a diferents barris palafrugellencs, per tal de recollir aquelles persones que han de fer visita al metge. El preu per trajecte és d'un euro per cap. Es tracta d'una prova pilot per a la qual s'ha destinat una dotació de 6.000 euros. S'ha de veure com funciona i com es pot anar ampliant i millorant aquest servei, en el cas que l'experiència resulti reeixida. El que em resulta interessant d'aquest projecte és la concepció del transport que se'n deriva. Alguns ja han batejat aquest nou servei amb l'etiqueta de transport social. Quan hi sumem l'adjectiu social, el nom, qualsevol nom, es torna dependent, pobreja. Els empordanesos baixos, tot i que ser del cert que és un mal endèmic del país, enllà les grans urbs i àrees metropolitanes, patim un servei de transport públic, és a dir, social, estúpid, ineficient, a voltes inhumà. Iniciatives com la del cotxe palafrugellenc haurien de servir per fomentar un debat, el de la mobilitat, del tot necessari. No ho farà. perquè des del moment que vàrem decidir dissociar l'adjectiu públic de social, ja vàrem delimitar el camp de batalla. I en aquest combat dialèctic, a cada vegada perdem un llençol. Però el projecte del cotxe, deia, és interessant perquè dimensiona. És un model de transport que s'adapta a les necessitats reals de la gent i del territori, no a la inversa. No pretén fer passar bou per bèstia grossa com el monopoli del transport públic de la comarca i, altra vegada, del país, ens té acostumats. Els que hem conegut un xic de món sabem que hi ha alternatives de transport molt més creatives i eficients que uns horaris centralitzats i una empresa única i intocable. Sabem que és millor un furgó d'11 places que un autobús de 56 per fer determinats trajectes. Que és millor que els vehicles vagin passant amb la freqüència que determina la gent, és a dir, a demanda. Que és millor que el transport s'adapti a les persones i no a l'inrevés. I que sobre aquesta base, quan calgui, ja es regularà, no a l'inrevés. Si aconseguim que iniciatives com la del cotxe quallin, serà una bona notícia per a aquelles persones que ens agradaria que el transport públic també fos una opció real disponible en el nostre quefer diari. Si, a més, aconseguim trencar la falsa frontera entre públic i social i entenem que les necessitats d'alguns són les necessitats de tothom, independentment dels nivells d'ingressos o de capacitats o discapacitats que en qualsevol moment de la vida puguem tenir cadascú de nosaltres, aleshores sí, el país es farà gran.
Són les 8 i gairebé 16 minuts. Ja ho sabeu que podeu recuperar aquest i molts més comentaris a radiocapital.cat. Seguim al Supermatí perquè l'any passat es va crear el grup de treball de dones rurals i marítimes de Catalunya, un grup per visibilitzar les dones del món rural. El nou govern català assegura que és una línia prioritària. Al Baix Empordà, una membre activa d'aquest grup és la Teresa Colell, directora de l'Escola Agrària de l'Empordà, Monells. Teresa Colell, bon dia.
Bon dia.
Dèiem, per començar, què és aquest grup de treball de dones rurals? Si ens pot donar més detalls de com s'organitzen.
Bueno, doncs aquest és un grup de treball que ha sortit a iniciativa del Departament d'Agricultura, que es coordina des dels serveis centrals de Barcelona, i el que es pretén és mobilitzar, empoderar i sensibilitzar a les dones del món rural i marítim perquè s'empoderin i es presentin a puestos de direcció d'entitats, cooperatives, taules sectorials, perquè siguin representades les seves veus.
Clar, perquè tenim unes dades, es quantifica que l'ocupació en el sector agrari és un 20% de dones i un 80% d'homes. Abans dèiem, fèiem l'exercici que els oients pensessin en aquelles persones que van a llaurar el camp o que van a, no sé, i automàticament pensem en pagesos. No sé, com es pot aconseguir això, aquest objectiu del grup de treball de dones rurals i marítimes de Catalunya?
Bueno, heu de tindre en compte que avui en dia una cosa són les feines del camp i l'altre tema, molt diferent, són tots els temes de gestió. Hem de considerar que el sector agrari és una empresa agrària, amb molts inputs i moltes normatives, bàsicament europees, per complir, registres, papers, sigui de l'àmbit que sigui tant el tema de les dejeccions, com el tema del control de fertilitzant, com el tema d'aplicació de productes fitosanitaris, tots els temes de condicionalitat. Cada vegada apreten més a les explotacions perquè es porti cada vegada tot més controlat, i el 90% de les explotacions d'aquestes tasques les són les dones.
Uh-huh.
Bé, per tant, la dona no és visible.
Clar,
socialment no està visibilitzada dins de l'explotació, però a les explotacions que hi ha les dones se nota la diferència. La gestió la porta la dona. Tot el que és registres documentals, bàsicament, si hi ha una dona, la paperassa, per entendre-nos, és tema de dones.
Clar, és a dir, potser és un això que es diu tant i que és evident, que les dones potser tenen un paper més amagat, més de segon pla, i l'objectiu seria que visibilitzar-les...
Bueno, exacte, de segon pla. Els temes aquests són de segon pla...
Als ulls de la resta, exacte.
Exacte, i socialment, tu te'n vas a les cooperatives, te'n vas a les cofreries de pescadors, te'n vas a les taules sectorials, que són a les que es mou una mica els temes polítics i les iniciatives, i les dones no hi són representades. Per molt que les lleis i les normes els hi obliguen a les paritats, perquè això ja està regulat, però bueno, no es fa.
I això com s'aconsegueix? No sé, amb campanyes informatives o potenciant que les dones s'apuntin a la formació per rebre aquestes per fer dur a terme aquestes activitats? Com s'aconsegueix això?
Bueno, pues intentant empoderar les dones i incentivar-les perquè s'hi presentin i perquè hi vagin. Doncs perquè puguin ser escollides i, clar, un tercer de la Junta no cooperativa s'ha de presentar, doncs, incentivar-les a que elles que són representatives, doncs, s'hi presentin i hi vagin. Per molt que les reunions siguin de vespre, molts tenen fills o tenen sogres o tenen avis i aquest tema pues, encara no s'hi ha entrat, bueno, pues, ara des del departament s'impulsarà que les entitats complixin el que diuen els seus estatuts i empoderarem a les dones perquè hi siguin. I intentarem treballar perquè es manifestin i perquè hi vagin.
Es tracta, doncs, de posar... I s'establiran quotes?
Bueno, s'establiran quotes, no se n'estalviran perquè les quotes ja estan posades a dins del marc legal. Entens? El que hem de tindre clar és que la dona és la palanca de canvi de la generació.
I que les quotes s'han de complir, perquè...
Exacte. Aquí és ara on el departament farà més incís en que les quotes aquestes que marquin la paritat se complixin. Uh-huh. A part de que empoderant d'elles de que es presentin. No és que els homes no les vulguin, és que elles no pensen que puguin...
que encara ens ha cridat més l'atenció, que és que en l'àmbit de la pesca, la dona representa, no arriba ni a l'1% a tot Catalunya. No sé si pot ser que encara hi hagi en la mentalitat d'homes, evidentment, però de dones dir que hi ha activitats que les han de fer els homes sí o sí, que les dones no les poden fer per la seva capacitat física. Això són mites, no estic dient en cap moment que hi estigui d'acord, però pregunto si creus que això encara està en la mentalitat de moltes dones.
Bueno, està la mentalitat del sector. El sector és un sector molt paternalista i, per exemple, l'adaptació dels vaixells tampoc està adaptat perquè hi vagin dones.
Ah, no?
Què
caldria fer-hi perquè hi vagin dones?
Què caldria fer-hi? Que les dones hi volguessin anar, aquesta és una, i que després els armadors i el sector pensés amb les dones. Jo sé que una de Tarragona va tindre problemes. Ella venia de fills de pescadors, ho volia ser, i no se'n va acabar de sortir mai.
Però perquè la família... Clar, són també negocis familiars, potser és això que deies, el paternalisme.
Ja, però a vegades són negocis familiars i a vegades no. Perquè ni que sigui un negoci familiar i treballa d'altra gent. I treballen d'altres homes. Uh-huh. I a vegades hi ha temes de pesca que sí que són molt d'esforç i molt de força, i hi ha d'altres sectors de la pesca que no tant.
Dèiem que ets la directora de l'Escola Agrària Empordà. Sí. No sé, com el tema de la paritat, com estan? Quants alumnes tens i alumnes noies?
Nosaltres fem un cicle formatiu de grau superior de qualitat i processos de la indústria alimentària, a part de que fem formació contínua pel sector primari, de la meitat de la província, però bueno, clar, nosaltres al treballar bàsicament pel sector de l'agricultura agroalimentària la tenim paritat en positiu, podríem dir. Tenim més dones que homes, però això no és tampoc significatiu a les escoles agràries d'arreu de Catalunya.
És significatiu a tots els espais formatius de Catalunya. Sempre hi trobarem més dones que homes, i si no, perquè són espais tradicionalment d'homes, les dones, el número de dones està incrementant exponencialment. És a dir, això es compleix també a l'Escola Agrària de l'Empordà.
A nosaltres tenim, en aquests moments tenim més dones que homes, però els cicles que són de l'àmbit agrari no es compleix. Cada vegada hi entra més la dona, però no hi ha paritat, hi ha encara més homes que dones. Uh-huh. Però, per exemple, són els joves que s'incorporen, que també els formem des d'aquí a l'escola agrària, els joves que reben la incorporació, i aquí sí que veus que cada vegada van entrant més dones a les explotacions i més dones més formades a dins de les explotacions agràries. I això és un tema interessant perquè l'explotació evoluciona, que està clar, és que la gent s'ha de formar.
No sé quins projectes teniu en, ja sortint de l'àmbit de la dona i de la paritat, que és molt important i hem dedicat bona part de l'entrevista, però també volíem saber d'això, quins projectes teniu a l'Escola Agrària de l'Empordà, que està situada a Monells, al cor de l'Empordà. Què és el que feu i què és el que busqueu?
Bueno, nosaltres ja t'ho dic, fem formació a les escoles agràries del Departament d'Agricultura. Totes fan formació reglada, vol dir cicles formatius, i formació contínua pel sector. Nosaltres fem formació contínua pel sector agrari amb la incorporació de joves de la província de Girona, i després fem formació contínua pel sector de la indústria petita, mitjana i gran indústria agroalimentària arreu de Catalunya. Nosaltres fem cursos a Barcelona, fem cursos a Vic, distribuint pel territori, fem formació a altres escoles com Tarragona, com Tàrrega, i la nostra idea és, bueno, que el sector aquest primari que vulgui començar a fer un pas més i vulgui començar a transformar els seus productes que elaboren les nostres explotacions, doncs nosaltres els puguem formar i fer-los fer el pas aquest d'anar a les petites transformacions, que això el que fa és millorar els ingressos de la seva pròpia explotació. Ara tenim acondicionat un obrador de productes frescos, ara aquest estiu acondicionarem un obrador de productes calents, com poden ser mermelades, conserves, aquestes coses que la gent, els pagesos, puguen fer a casa seva. Nosaltres els hi ensenyarem, els deixarem vindre aquí a fer les seues proves, els acompanyarem amb el seu projecte, perquè després, si ells en un moment determinat, fets els números, que és clau, fets els números i feta tota l'organització de la seva empresa, ho volen tirar endavant des de casa seva, doncs que puguin. Aquest és el nostre projecte. Estem també participant en un pla estratègic de formació pel sector agroalimentari, amb resta d'escoles que pertanyen al departament, perquè puguem tindre una homogeneïtat de formació per tots aquests petits productors. Perquè clar, aquests petits productors d'oli ne fan a l'Empordà i en fan a Gandesa, i en fan a Borges.
Teresa Colell, directora de l'Escola Agrària Empordà Monells, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí de Ràdio Capital.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Bon dia, igualment.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8 i gairebé 27 minuts. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 67 anys que conduïa per la carretera C-65 al seu pas per Santa Cristina d'Aro. Va tenir un accident i va sortir de la via. Ara bé, com s'explica que David Parreño que l'hagin denunciat havent tingut un accident?
Doncs perquè quan li van fer la prova d'alcoholèmia van descobrir que quadruplicava la taxa permesa. En concret va donar un resultat d'un positiu d'1,01 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat. Això és el mateix de 4 vegades per sobre del límit màxim. Tot i això, l'home no va patir ferides, però presentava signes evidents de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques. 67 anys, veí de Girona, per tal que es presenti a declarar sobre aquests fets al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Les sales d'exposicions de les Escoles Velles de Begur acullen fins al 30 de juny 57 fotografies majoritàriament inèdites amb escenes de mar i platja del municipi que daten del segle XX. Concretament, des de 1903 fins als anys 70, al Vallejide.
Sota el títol Aquells estius, aquesta mostra vol mostrar el paisatge humà i de natura al llarg del darrer segle. Les fotografies de l'exposició provenen de fons dipositats a l'Arxiu Municipal de Begur i d'aportacions particulars. La majoria d'elles fan referència a espais prou coneguts com són Sarriera, Satuna i Aiguablava. A més, a l'espai de la mostra també es projecta el documental de Toni Martí, Costa Brava, La mirada del viatger, per acompanyar l'exposició. Aquesta mostra enceta les exposicions que ha programat l'àrea cultural de l'Ajuntament de Begur per aquest estiu. La següent mostra programada és Diversitat, amb olis i dibuixos del pintor Florentino Ramírez, que s'exposarà del 3 al 14 de juliol. Seguidament, del 17 al 28 de juliol, s'exposarà Sota el sol d'una tarda càlida d'estiu del pintor Gonzalo Rodríguez, i a l'agost, de l'1 al 18, es mostraran les creacions del pintor begurenc Víctor Dols, sota el títol En femení, la vida en tres frases. Finalment, les mostres d'estiu es conclouran amb l'exposició dedicada a la Fira d'Indians, que arriba a la 15a edició. L'aventura indiana, una història en femení, es podrà veure del 24 d'agost al 9 de setembre.
Ja ho heu notat, que no és l'Alba Lejide, sinó que és l'Alba Cabrera. Estem a punt d'arribar al punt de 8:45 del matí. I aquesta és la sintonia del comentari, un comentari que avui ens deixa en Carles Xuriguera.
Les patates no són braves, el vi no és rodó, l'humor no és ni blanc, ni negre, ni verd, la ràdio no és màgica, la Margaret no era de ferro, la guerra no era freda, els comunistes no són rojos, l'oceà no és pacífic, la bomba no és atòmica, l'èxit no és una bomba, en Messi no és elèctric, la lluna no és traïdora, l'amor no és cec ni salta per la finestra, els porucs no són gallines ni els bruts porcs, les grasses no són vaques, els llestos no són guineus, el temps no és or, el món no és un panyuelo, les teves idees no són brillants ni la teva mirada oberta, el pa no és de pagès, la botifarra evidentment tampoc, la vida no és sueño, però els somnis somnis són, i les metàfores no són crosses, són vitals.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8 i quants minuts? I gairebé 32 minuts. I en la nostra ronda d'entrevistes que estem fent avui al Supermatí per parlar de professions tradicionalment lligades a un gènere, a un sexe, i volem trencar els mites que existeixen, ara parlem amb en David Oliver, que és el delegat del sindicat d'infermeria SATSE a Girona. David Oliver, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El sindicat d'infermeria ha llançat una campanya per lluitar contra els estereotips que s'associen a la seva professió. Critiquen que es generen imatges sexistes i denigrants del col·lectiu i ho volen tallar de socarrel. I ens preguntàvem, que no existeixen homes infermers? Doncs sí que existeixen, però quan pensem en un infermer o una infermera, automàticament pensem en les infermeres, eh?
Totalment correcte, és així. Nosaltres sempre aprofitem els dies del mes de maig, que és el Dia Internacional d'Infermeria, doncs per posar en valor la nostra professió, la professió d'infermeria. I aquest any, com molt bé deies, doncs hem aprofitat aquesta mena d'estereotip, aquesta mena d'imatge mental, de construccions socioculturals que no tenen cap base científica, on es mitifica doncs la nostra professió com una professió femenina, sexualitzada, i que depenem dels metges i totes aquestes coses que nosaltres amb aquesta campanya de trencar els estereotips volem doncs acabar amb aquesta lacra que fa molts anys que dura.
Vols que et llegi un titular de premsa d'aquest matí mateix? No diré quin és el mitjà, mira, dic, el titular és: més de 3.500 infermeres gironines trien presidenta.
Correcte.
Em sap greu, eh? Els infermers doncs us quedeu sense votar.
Tot i que realment som un 20% del col·lectiu, els homes, i aquí en tens un exemple, doncs un infermer home i amb molt d'orgull, doncs sí, encara és una professió que, com et deia, doncs està molt sexualitzada cap a la banda femenina i que, a més, doncs tenim una sèrie d'estereotips, com que amb els anys que fa que no portem còfia i que no anem amb minifaldilles i que no anem amb talons, doncs encara malauradament la societat ens associa amb això, doncs per vendre més entrades d'una festa universitària o per vendre qualsevol cosa, surt aquest estereotip de l'enfermera doncs sexy i disposada doncs a qualsevol cosa, no? I a qualsevol preu. I això és el que nosaltres volem trencar.
Acabo de trobar una cosa molt, molt greu també, que és que una notícia d'aquest febrer, no és una notícia de fa molt de temps.
No, no.
Clar, notícies sobre infermeres i infermers que estan il·lustrades amb imatges d'infermeres, el que diríem disfressa d'infermera sexy.
Sí, sí, correcte. Si tu poses a Google infermeria, el 50% hi ha imatges reals d'infermeres doncs, treballant, atenent els pacients, que és el que realment fem, o educant el pacient perquè doncs, pugui viure en unes condicions millors de salut, però l'altre 50%, malauradament, doncs, és el que dius tu, són imatges d'infermeres doncs, sexualitzades, en fi, amb aquest estereotip que nosaltres amb aquesta campanya i amb aquest lema el sindicat d'infermeria vol trencar.
No sé en què consistirà aquesta campanya.
Mira, aquesta campanya es portarà a terme, doncs, com et deia, comencem a partir del 12 de maig, hem començat, i acabarem ara a finals de juny. Són una sèrie d'accions a nivell estatal on volem trencar, doncs, amb aquest estereotip de les... Bàsicament són grans accions que van dirigides a tres àmbits. Una, la societat, per traslladar aquesta imatge real dels infermers i les infermeres, que cal que ens coneguin, posar en valor aquesta qualificació i competències que tenim els professionals. De cara als mateixos professionals també volem mostrar una vegada més que el sindicat defensa els seus interessos i, a més, volem que l'infermer o l'infermera manifesti públicament doncs, el seu orgull de ser infermer. I també ho dirigim, aquesta campanya, a les administracions tant públiques com empreses privades i hasta vosaltres a mitjans de comunicació, que ja aprofito per agrair-vos doncs, aquest interès, amb que sapigueu doncs, que realment aquestes campanyes a nosaltres ens van molt bé per posar l'infermeria dintre de la categoria que es mereix dintre del Sistema Nacional de Salut, que és una de les professions més ben valorades, com també pots veure qualsevol enquesta que es faci.
I a més, els infermers i les infermeres, dèiem que és el primer, quan vas a un centre sanitari, és el primer professional de referència, el de més proximitat.
Correcte. De fet, nosaltres estem, mira, abans de que neixis, ja tens una infermera, tens una llevadora també, que et controla doncs, mentre estàs embarassada. Quan neixes, naturalment, hi ha l'infermera pediàtrica. Al llarg de la vida, doncs, també l'infermeria t'acompanya des de la part d'adolescència, tot això amb l'orientació des de drogodependències als instituts i a les escoles. A nivell, doncs, quan de dalt adulta també t'acompanya i fins al moment de morir-te, doncs, sempre tens una infermera al teu costat. I per això aquest és el valor que nosaltres tenim com a professió i no, doncs, aquesta imatge que molts volen fer veure que només som una professió de dones i que estem a disposició del metge i que portem talons i que, en fi, i cofi aquestes coses que realment no som nosaltres.
Però més fixat en el que són els marcs mentals sexistes, que tenim tots, m'incloc, perquè jo abans he estat, abans de preparar les entrevistes, fem una reflexió a la redacció i intentàvem definir el que és un infermer o una infermera, i deia una infermera és la persona que assisteix al metge. És a dir,
correcte.
Les infermeres i els metges.
Sí. Nosaltres som una professió totalment independent. De fet, nosaltres, per exemple, a la UDG, a la Facultat d'Infermeria, doncs aquest any, i ja fa molts anys, que la nota que s'exigeix per entrar és un 9, la nota de selectivitat. Per tant, és una nota molt alta i els professionals que surten de la universitat són gent molt preparada i tots plegats som gent molt preparada. Per què? Perquè ens formem contínuament. La medicina va evolucionant i nosaltres com a tal doncs, ens hem d'anar adaptant a aquest temps. Som el col·lectiu que més formació fem, continuada, i per tant doncs, estem al dia de totes les noves tècniques i noves tecnologies i per tant som una professió totalment independent i elemental i bàsica pel pilar de salut que ens mereixem tots els ciutadans.
David Oliver, delegat del Sindicat d'Infermeria SATSE a Girona. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí i explicar-nos aquesta campanya per lluitar contra els estereotips que s'associen a la professió de la infermeria. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès i seguim endavant. Gràcies.
Que tinguis molt bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I ara és el moment dels esports. amb l'Alba Cabrera, perquè avui tornem a obrir la secció esportiva amb novetats sobre l'entorn del Palamós Club de Futbol, com no podria ser d'una altra manera. La junta directiva del Palamós va aclarir ahir la destitució de Jordi Bayona, afirmant que el club sempre tindrà les portes obertes per l'etern capità palamosí. A més, ahir es va confirmar el fitxatge de l'interior esquerre Àlex Santoro, procedent del Llagostera B, una altra novetat a la plantilla palamosina. Bon dia, Alba. Què ha pronunciat, en què s'ha pronunciat la junta directiva de Palamós respecte a la polèmica d'ahir al seu Twitter?
Bon dia, Dani. Els representants de l'entitat palamosina van voler mitigar la picabaralla dels tuits en què Bayona explicava que el club havia mentit a les xarxes sobre les raons per la seva substitució per Pedro Moreno. Per això, l'equip d'en Joan Pau Pérez va reconèixer que el seu tuit amb la publicació de la incorporació de Pedro Moreno com a nou tècnic de porters del club generava confusió, i van aclarir ahir que el nou tècnic arlequinat Javi Salamero volia comptar amb el seu propi entrenador guardametes, en aquest cas Moreno, i que també Moreno ara es farà càrrec de la preparació dels porters del juvenil i un equip infantil dels palamosins.
I tanquem amb el Palamós per avui, en seguirem parlant segur, però seguim amb els esports per recordar que en la 38a edició de les medalles de l'esport a la trajectòria esportiva ja ha deixat això 3 esportistes dels 15 guardonats són del Baix Empordà: l'Isidre Verdun, atleta de Sant Antoni de Calonge, en Jaume Granés, jugador d'handbol de Palafrugell, i la Maria Àngels Martínez, tiradora de tir amb arc a Palamós.
El criteri per otorgar aquestes medalles parteix de la proposició de candidats per part dels clubs i les federacions, i després una comissió decideix els premiats de cada edició, que han de ser esportistes majors de 60 anys. A més, aquestes medalles són un dels guardons a l'esport més antics de Catalunya. Però repassem també la trajectòria dels guardonats baixempordanesos d'aquesta edició. L'Isidre Verdun, atleta de Sant Antoni de Calonge, és originari d'Astúries i va arribar a Palamós amb 8 anys. Fa 50 anys que practica atletisme i va fundar l'Associació Atlètica Palamós, de la que va ser president fins al 2007 i organitzant diverses proves nacionals i internacionals. En Jaume Granés, jugador de l'handbol de Palafrugell, és delegat de camp del club handbol Garbí des de 1989. També va ser delegat de l'equip en diverses categories fins al 2004, passant també per la vicepresidència i la tresoreria del club. I per últim, la Maria Àngels Martínez, tiradora amb arc de Palamós, té 15 medalles nacionals des de 2001. La Maria va aconseguir la medalla de bronze al Campionat Mundial de Tir amb arc 3D el 2005 i també va fundar amb el seu marit el Club de Tir amb arc Costa Brava 3D i és instructora a l'Escola Vila de Palamós.
I també aquest passat cap de setmana s'ha celebrat amb èxit la segona regata vela clàssica Costa Brava. Vittorio Cavazza, amb la seva embarcació Emerod del Reial Club Nàutic de Barcelona, i Anthony Ball amb el Six Jaguar del Club Nàutic Estartit, es van coronar com a guanyadors de la segona edició de la regata vela clàssica Costa Brava.
Vittorio Cavazzana, del Real Club Nàutic de Barcelona, es va imposar en la categoria d'embarcacions clàssiques i d'època, navegant amb l'Emerauda. A la categoria on hi competien embarcacions d'esperit de tradició, constituïdes després de 1975, però amb dissenys clàssics, qui es va endur la victòria va ser Anthony Bay amb el Six Jaguar del Club Nàutic Estartit. Juan López, patró del Sabardissa segon del Real Club Nàutic de Barcelona, va quedar en segon lloc, marca que li va servir per guanyar el Campionat de Catalunya d'embarcacions clàssiques i d'època. La competició organitzada pel Club Nàutic Estartit va tenir lloc el divendres 15, dissabte 16 i diumenge 17 de juny i es va disputar en diversos recorreguts establerts al litoral de la localitat empordanesa. Des del Club Estartidenc tenen l'objectiu de convertir aquesta competició en un referent dins el circuit de regates de vela. A més, juntament amb els patrocinadors Top Sailing Charter, el Banco Mediolanum Family Bankers, l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit i l'estació nàutica de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit vol sumar esforços per consolidar la remodelació del port de l'Estartit i aconseguir millorar la qualitat dels serveis de la Costa Brava.
2 minuts i seran 9:45 del matí. Anem a l'agenda. L'espectacle musical Rent serà aquesta nit al Teatre Municipal de Palafrugell.
El grup jove de l'Aula de Teatre presenta Rent, un espectacle musical que oferirà música, teatre, emocions i rock en simbiosi ideal. És un espectacle dirigit per Dani Rebollo i el podrem veure al Teatre Municipal de Palafrugell aquesta nit a les 10. El preu és de 6 euros per adults i 3 per joves.
I hi ha un taller d'elaboració de ratafia. Coneixem les plantes i el procés d'elaboració de la ratafia?
I a Platja d'Aro repeteixen el taller de ratafia, on s'estudiaran les herbes que s'hi han de posar i cadascú podrà fer-se la seva pròpia ratafia. Cal portar una ampolla de 3 quarts de litre. L'activitat serà demà dijous a les 6 de la tarda al Centre Cívic Vicenç Bou de Platja d'Aro. Cal inscripció prèvia en aquest mateix Centre Cívic Vicenç Bou i la durada és de 2 hores.
I acabem explicant-vos o parlant-vos dels contes musicats a la Biblioteca Lluís Barceló i Bou, els contes de la Capitana Sargantana.
La Capitana Sargantana havia per tots els mars amb el seu vaixell. L'escopinya, i tant anar amunt i avall, ha pres un munt d'històries i contes de la mar. Contes que les onades li xeixuegen a l'orella i que les sirenes canten de nit per adormir els estels. Històries que us ompliran les sabates de sorra i de sal al ritme de les cançons de l'acordió de la Capitana Sargantana. L'activitat és demà dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca Lluís Barceló i Bou de Palamós. L'activitat és recomanada per infants a partir de 3 anys.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Escolteu, sabeu què és el concurs de l'estiu? Si no ho sabeu, heu d'entrar a radiocapital.cat/concursestiu perquè durant tot l'estiu us sortejarem, us regalem entrades pels principals festivals musicals. Per exemple, aquesta setmana tenim actiu el concert de entrades pel concert de Charango, Che Sudaka i Doctor Cràpula i DJ Carlix aquest divendres a les 10 de la nit a Sant Joan a l'Estartit. Sant Joan a l'Estartit, a la Platja Gran. Voleu celebrar Sant Joan amb Ràdio Capital i amb el Festival Ítaca, doncs entreu a radiocapital.cat/concursestiu i guanyareu, podeu guanyar aquestes entrades pel concert de Charango a l'Estartit. Ens quedem escoltant Terra Endins. Són les 8 i 47 minuts i ara a aquesta hora del matí al Supermatí saludem la Teresa Calabús. Teresa, bon dia.
Molt bon dia.
Els dilluns sempre escoltem aquesta sintonia i saludem la Teresa de la llibreria El Cucut de Torroella perquè ens faci la recomanació literària de la setmana. Dilluns no vam tenir programa, però això no vol dir que no necessitem llegir i empapar-nos de la literatura que ens porta la Teresa. De quin llibre parlem avui?
Avui no pregarem només d'un llibre, sinó que pregarem, si us sembla bé, de les recomanacions de quaderns d'estiu. Hi haurà un grapat de mainada que sortirà de l'escola amb notes i amb les propostes dels professors d'anar a comprar un quadern d'estiu. I llavors ja sabeu que quan tens un negoci de cares al públic en el que, bueno, i amb 30 anys, doncs hi ha una sèrie d'errors que se solen cometre que els veiem d'una hora lluny i que ens agrada així en general i no pas a la persona que hi ha aquí, perquè evidentment no pots anar corregint el teu client, però hi ha una recomanació bàsica i absoluta que és la que m'agradaria que la gent es quedés de totes. O sigui, quan vagin a comprar un quadern d'estiu dels seus fills, han de comprar el quadern del curs que els nens acaben de fer. Perquè el gran error és dir, va molt bé, és molt espavilat o molt espavilada, dona'm el quadern de l'any que ve. El quadern de l'any que ve, com podeu entendre, malgrat sembli senzill per la nostra mirada adulta, hi ha tot un grapat de coneixements que els nens tardaran un any a aprendre. Vull dir, coneixements que el professor ha d'explicar i desenvolupar. Per tant, pretendre que el teu fill, passat un estiu, bueno, passat una temporada d'estudis, i durant l'estiu, que només tenen ganes de jugar, córrer i plaja, els hi donis un quadern d'un aprenentatge que no tenen, doncs és una jugada.
Sí, no, és, o sigui, és matar-los, és matar-los.
És un
perquè...
error, és un error molt gran. Vull dir, ja, o sigui, de quaderns del curs que es acaba de passar, ja hi ha els que són per nens que han assumit un molt bon nivell i d'altres que són un repàs més bàsic, més senzillet.
Exacte.
Per tant, dintre d'algú que hi ha disponible, que agafin els que siguin adequats pel seu fill. Si, altra si, cosa si teu... és que vagin a classes particulars. Però tot i així... jo insistiria molt en que els nens han de repassar el que han fet i no aprendre i continuar aprenent i tinguent nous reptes, sinó els relats aquells.
Si el teu fill ho ha fet bé durant l'estiu, escolta, si, jo no sóc partidari de fer regals per treure bones notes. Per exemple, ens anem de viatge perquè has tret, o et regalem aquesta consola perquè has tret molt bones notes i tot excel·lents. Jo no sóc partidari perquè a mi tampoc no m'ho van fer en cap moment, però que potser si m'ho haguessin fet en seria de partidari, però un petit premi pot ser no matar-lo a veure, sí. Haver de fer un quadern d'estiu dificilíssim. Escolta, serveix per repassar, al final els quaderns serveixen per mantenir mantenir el nivell, que no arribis a classe amb tot oblidat, però escolta,
clar,
no,
llavors, no facis una altra recomanació, si us sembla, i que va en contra de la idea professional que jo hauria de tenir, és que si no volen comprar cap quadern d'estiu, no els hi compreu. A canvi d'això, hi hauria d'haver dos coses que se'ls hauria de demanar. Una, que llegeixin el que els hi agradi, sense reserves, sense censures, però fer-los llegir una estona cada dia. Amb això penseu que és importantíssim. La comprensió lectora és importantíssim, la gramàtica, l'ortografia. Els nens que llegeixen per plaer van molt més bé a l'escola, sempre més. O sigui, no ja és una qüestió d'aquell curs i d'aquella edat, sinó que hi ha un canvi, diguem, en el seu desenvolupament tota la vida. Però, clar, no se'ls hi pot obligar a una lectura que se'ls hi faria feixuga. Per tant, un còmic, un llibre il·lustrat, el que vulguin, però vull dir que llegeixin. I si pot ser, i això seria una idea molt bona, és que els hi féssiu explicar, dir, mira, jo no tinc temps de llegir-me'l, si t'agrada, explica-me'l, i llavors que una estoneta, doncs, us expliquessin de què va, personatges que hi ha, què fan, una mica com si us fessin el resum, però d'una manera simpàtica, no allò, vinga, va, passem la lliçó, què has llegit? No, així no, sinó, escolta, què estàs llegint? Quins personatges hi ha? I t'agraden? I quin t'agrada més? I quin t'agrada menys? I aquest aquesta és una bona idea, perquè amb això els feu resumir, els hi feu ser conscients de que hi ha valors en el llibre, vull dir, però això ha de ser molt, molt amagat,
I se m'està acudint també que potser és un bon moment per fer-los llegir en un altre idioma, per exemple, en anglès. No sé si...
Home, si n'hi ha, hi ha llibres, i hi ha volums, i n'hi ha de nivells que no siguin tan pesats, però ens trobem amb una cosa en aquest cas, i és que normalment han de llegir un llibre, és a dir, adequat per nens anglesos més petits. O sigui, el ser la segona o una llengua d'estudi, depèn de l'edat que tinguin, és a dir, els adults que han arribat a batxillerat i tal, que es comprin edicions originals. Això, endavant i tant, i estem parlant dels grans. Els petits, si els hi fas comprar un llibre en castellà, fins i tot, o en anglès, ja el nivell ha de ser més baix perquè l'entenguin bé. Llavors ja diuen que és de nens petits i no els interessa la història. Clar. Vull dir, bueno, és una mica complicat.
Sí que hi ha adaptacions, no?
Sí, i tant. I llibres que estem rebent allò que és com, no sé, com unes primeres lectures, primers lectors en anglès, que ja, si els nanos van a escola de llengües, independentment del col·le, perquè amb el col·le poder són poques hores, però n'hi ha molts que fan extraescolar, i estic segura que aquests ho seguirien bé,
Llavors, quins llibres ens vol recomanar?
És que el que voldria és que se'ls donés llibertat entrar a la llibreria, perquè no sé si sabeu que l'any passat i fa 2 anys la Generalitat va fer una campanya que es deia "Tens 6 anys, et regalem un llibre", i van donar 13 euros a tots els nens que havien complert 6 anys a Catalunya. Llavors, els nens entraven a la llibreria i podien triar. Nosaltres mai vàrem identificar, o sigui, vam triar... mai els hi vam dir els de 6 anys són aquests, sinó que els hi vam dir, excepte aquests, que eren allò ben bé carteró per 3 anys, excepte aquests, tot l'altre és per 6 anys, perquè ja llegien. Llavors els obligàvem a triar. És el seu. O sigui, ells han de tenir la llibertat absoluta per triar, igual que volem fer nosaltres. I llavors els hi crida l'atenció el llibre que és adequat per ells. Si no tenen un nivell molt alt, el trien amb més imatges. Si el tenen més alt, ja veuen un llibre que els hi crida l'atenció pel títol, per la proposta, per l'argument, pel que sigui.
Però... És a dir, que el mateix nen... Hem d'aprendre a confiar en ells i que agafaran el llibre.
Totalment. No hi haurà res que els enganxi més llegir que el llibre que ells han triat per llegir. Vull dir, és que és l'única manera. No hi ha més secrets, és que és tot molt senzill.
No, està clar.
En el moment en què volem fer de prescriptors, de què volem fer de sedars, de què diguem no, aquest no, ja està, ja els has desencantat. Tu els dius, mira, va, vinga, tria un llibre que llegiràs aquest estiu. I quan en tenen un o dos, no, fill, aquest és massa prim, que, mira, només té 100 pàgines, poca... No, fill, això és de nens petits, mira, quant de dibuix que hi ha. I comences d'aquesta manera i ja diu, bueno, pues tria'l tu. I després, arribant a casa, es queda en una estanteria i allà es queda.
Jo també diria que si els nens han de fer cas a algú, que facin més cas als llibreters i llibreteres com tu, que teniu més detall i controleu més el sector.
Som més bons còmplices els llibreters amb recomanar lectura que els pares, perquè els pares evidentment ho fan molt bé, vull dir, intenten trobar el llibre adequat, el trien segons els seus sedars, el que voldrien que els seus fills llegís, tenen altres motius pels quals diuen aquest sí i aquest no. Està clar que moltes vegades han fet famosos llibres que nosaltres els adults no hauríem detectat, i això és perquè aquest llibre va adequat a un estil de lector o un nivell de lector i ha fet que llegissin, mira Stilton o mira Harry Potter en el seu moment, o... Després hi ha algú que critica. No, això no s'ha de criticar, perquè està clar que ha tingut èxit i que ha arribat on havia d'arribar.
I segur que et trobes molts casos també de patrons de gènere, avui que n'hem parlat durant el programa, patrons de gènere a l'hora d'escollir llibres.
Home, i tant, hi ha el que només vol humor, hi ha el que vol, ja comença a veure que l'acció i la intriga els hi provoca més ganes de llegir, d'altres el agafen pel tema, com aquest del futbolíssim.
No, però volia dir més aviat que la no sé, segurament als nois, als nens i nenes no els passa, no? Però potser els pares sí que els indueixen a, oi, aquest llibre és molt de nena, sí, agafen un altre.
Bueno. No hi ha gaire perill de que aquesta sigui poder una de les... No tant amb el gènere, eh? Els pares es posen molt amb el nivell. O sigui, la que veuen massa dibuix. Si els nens ja estan a cicle mitjà, ja és de nen petit. I això és un error com una casa, perquè a més un llibre il·lustrat ens agraden als adults. Vull dir que no... I a més la il·lustració també parla. Vull dir que, que no, més aviat és amb això, els nivells, els agrada molt el nivell.
Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella, moltíssimes gràcies per ser avui dimecres. Et desitjarem, normalment et desitgem bona setmana perquè estem a dilluns, sí, però et desitjarem molt bona resta de setmana. Moltíssimes
molt
gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres,
fins,
bon dia.
Fins dilluns vinent. I estem arribant al final del programa. I arribem amb els titulars d'Antoni Selles.
Les obres per convertir l'antic Museu del Suro en el nou espai d'arts escèniques de Palafrugell començaran la setmana que ve. Després que dues empreses es fessin enrere, finalment el consistori ha trobat qui ho tiri endavant. El cost és d'uns 900.000 euros i els treballs han d'estar enllestits abans d'acabar l'any. El Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter pateix el canvi climàtic. Un informe científic posa de manifest l'impacte en les poblacions d'organismes marins, sobretot la gorgònia vermella. El corall resisteix, però té una mida més petita que l'esperada.
I acabem amb el temps, Martí Seguer.
De nou avui temps anticiclònic amb temperatures a l'alça i cel assolellat. Arribarem fins als 32 graus de màxima i de mínim ens quedarem amb 19. Els propers dies, almenys fins divendres, temps assolellat i de ple estiu.
I fins aquí aquest supermatí del dimecres 20 de juny. Esperem que hagi servit per fer una reflexió col·lectiva sobre aquests patrons de gènere que tenim incorporats al cervell de tothom. Tornem demà.